Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Hill.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada, 12-8 minuts. Salutacions de Sheila Hill. De seguida també tindrem per a la nostra companya, a Núria Goterris. Doncs avui molts continguts, com sempre, una jornada de dimecres que ens porta a alguns espais ja habituals. Per exemple, parlarem de tradicions. En aquest cas, la proposta del regidor de l'àrea, Santi Cortells, és anar-nos cap a Castelló per a conèixer algun detall més d'aquestes festes, de la festa de la Magdalena, amb una persona que en sap i prou d'aquesta història i de les tradicions castellonenques. Amb ell estarem a partir de la 1:10, però també tancarem el programa com sol ser habitual, amb l'espai en el que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, dona resposta a les inquietuds, suggerències o queixes de la ciutadania. En aquest punt, recordar que si vostès en tenen alguna, ens la poden fer arribar mitjançant xarxes socials, correu electrònic, també el web de Ràdio Vila-real o telefònicament. Qualsevol d'aquestes vies és vàlida per a fer arribar aquesta queixa, suggerència, proposta, tot és benvingut. I també a la primera part del programa, perquè hem començat repassant el que tindrem a la segona part del programa, ens acompanyaran des de Compromís. En aquest cas, rebrem a Josep Pasqual Sancho, en aquest cas com a anfitrió de Jordi Sebastià, l'eurodiputat de Compromís, que també ha estat acompanyat per la directora d'Internacionalització, Mari Parra, també número 2 en la llista de Compromís de cara a les eleccions de maig hacia la localitat. Doncs també hi estarem a la primera part del programa parlant de citricultura i també tindrem avui amb nosaltres a Fermí Font des de Socarrats, perquè avui es presenta una nova edició amb les parelles lingüístiques del Voluntariat pel Valencià i ens parlarà una miqueta d'aquesta convocatòria i a la quarta edició, la segona que s'obri al món, amb parelles de diferents països que poden estar en contacte i fomentar i participar del Valencià. Així que ens donarà també més detalls respecte a la programació prevista. Doncs bé, aquests els continguts. Com en són molts, avui ho fem tot una miqueta més ràpid. També repassarem actualitat provincial i local. Parlarem, per exemple, del Memorial Democràtic que s'ha presentat avui, també roda de premsa de l'alcalde, ho repassarem també de forma molt breu, Així que, com dèiem, molts els continguts que tindrem en aquesta jornada en la que, com sempre, també fem un apunt meteorològic avui. Meteorològicament no hi ha molts titulars, està la cosa prou estable. Cels clars sense probabilitat de pluja i termòmetres entre els 9 de mínima i els 21 de màxima. Demà podrien baixar una miqueta, un parell de graus. Només tant les màximes com les mínimes. I és cert que encara es manté una miqueta aquesta probabilitat de pluja per al cap de setmana, inicis de la setmana vinent, però el percentatge ha baixat respecte a jornades anteriors, així que veurem si finalment plou o no. Però com dèiem, avui dimecres 27 de març, 21 de màxima, 9 de mínima i cels clars sense opció de pluja.
És tendència a Twitter.
Presentats els continguts, repassada aquesta previsió meteorològica, és moment també de saber de què es parla o quins són els temes més debatuts a hores d'ara a les xarxes socials. Així que anem a buscar avui alguns dies mundials que es commemoren, per exemple, el del teatre. Així que molta la gent, no?, que parla d'una de les obres de teatre que l'ha marcat, també què significa el teatre per a ells, per exemple, entendí que el teatre era un país en si mismo, un gran territorio que abarca el mundo entero. En aquest cas era el missatge del dia del teatre de Carlos Celdrán. Així que també recorden, no?, alguns passatges de les obres de teatre que se sàpia la gent de memòria. També n'hi ha imatges d'alguns dels espais en els quals es poden fer representacions, com el Teatre Romà de Clunia, del segle I després de Crist a Burgos. Doncs avui moltes aquestes introduccions respecte al tema i també algunes aixina ja que la gent tira d'humor i fica imatges de gent fent teatre així en accions, no?, que estan una miqueta exagerades. Així que avui, com dèiem, aquest és un dels temes, però també es parla del Dia Internacional del Formatge. En aquest cas diuen que n'hi ha vora 200 referències de formatge de més de 15 països, no, a un mercat, es promocionen alguns, es dona, no?, la possibilitat de que tasten i que puguen triar o descobrir nous sabors. Així que avui també es parla del formatge, es donen curiositats que diu tot amant del formatge ha de conèixer, es repassen locals en els que menjar formatge i també doncs algun tall, algun gif de la pel·lícula Ratatouille amb aquest ratolí menjant un trosset de formatge. Doncs avui, com dèiem, aquests dos dies destacats, però en tenim altres assumptes. Ens parla també de 110 compromisos PSOE, òbviament, en moment ja preelectoral. En aquest cas ha estat el secretari general del Partit Socialista, Pedro Sánchez, que ha presentat el programa electoral amb 110 mesures per a les eleccions generals del proper 28 d'abril, poc més d'un mes falta per a que arriben. I en aquest cas, des del perfil del propi Partit Socialista, diuen que només hi ha dues opcions, aquest 28A, una Espanya que amplia drets o que recorta conquistes socials, una Espanya inclusiva o excluyente. Així que, per exemple, aquestes són les propostes que es donen i, clar, en aquest cas és una temàtica llançada i potenciada des del Partit Socialista a les xarxes socials. Però en tenim altres tendències. En mirem, es parla també, per exemple, de la bicicleta. Aquesta cançó de Shakira i Carlos Vives, que ja fa uns quants anys va estar sonant moltíssim, no? Aquest vallenato en la que tots dos artistes colombians van participar i diuen que Shakira ha declarat per la demanda de plagi de la bicicleta. Diuen que s'hi va copiar fragments d'altra cançó. La cantant doncs estava previst que acudís cada dijous al jutjat, així com també Carlos Vives. Així que ja veurem com acaba, no? Siga com siga, la cançó ja va tindre molta repercussió i ja veurem si han de pagar alguna cosa o no els autors. I també, per exemple, en Público publicaven, valga la redundància, una exclusiva, un àudio, una prova de que Villarejo i Inda li van donar al Pequeño Nicolás la gravació al CNI. Així que es parla d'aquests dos personatges, no?, un ex-policia i el periodista Villarejo i Inda, així que més notícies, no?, relacionades també en aquestes trames que duien entre mans. Altres temes, Alberto Carlos és altre dels temes Rivera cambia el nombre en las listas al Congreso, de Albert en 2016 a Alberto Carlos en 2019. És una informació, per exemple, que replegava el diario.es i que està tenint ara doncs, molta repercussió i gent no, que critica aquest canvi de nom. Però bé, Alberto Carlos és avui tendència per això, per Albert Rivera o Alberto Carlos Rivera. Ara no sabem com se li haurà de dir. I més assumptes. Es parla de Alarcos, los últimos defensores de Alarcos. El 1195, Alfons VIII va crear una cavalleria que seria suficient per a enderrocar a la califa Miramolines. Va equivocar, va resultar ser una carnisseria per als castellans. Ara uns 200 han estat exhumats i han tornat a la llum més de 800 anys després. D'ahí que es parle d'aquest jaciment de Alarcos. Doncs aquesta és una de les temàtiques i acabem parlant de Budi, en aquest cas és la temàtica que s'ha colat. Perquè diu, sembla que li han canviat la veu a Woody en Toy Story. Aquesta és una de les temàtiques i també es diu en què moment de la promo se decidió que Woody sonriera, doncs està queixant la gent una miqueta d'aquesta promo de Toy Story 4. Doncs fins així el repàs per aquestes tendències avui a les xarxes socials. 12:16, una pausa, de seguida repassem notícies curioses.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música. El próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, déjate sorprender por la música indie funk camaleónica del sombrero de color. Taberna Los Galgos, una cocina abierta todo el día para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Y recuerda, el próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, el sombrero de color en Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Villarreal. Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer.
Cuando consigues sueños, llegas a tu éxito. ¿Cómo llevas ese éxito?
Para mí, mi mayor éxito es poder tener tiempo para disfrutar lo máximo posible de mi gente, tanto en situaciones cotidianas...
El éxito de una buena piscina viene de la mano de Piscinas Interlagos. En Piscinas Interlagos trabajamos para que tu sueño se convierta en éxito. Piscinasinterlagos.com.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com. Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades, els dies 6 i 7 d'abril de 10 del matí fins les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, els trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters al Centre de Congressos Fires i Trobades de Villarreal.
Notícies curioses.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno.
12 i 20, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant de l'assistent d'un assistent al campionat del PGA, un dels tornejos de golf amb més fama arreu del món, que va salvar la vida d'un peix que va caure del cel quan un àguila que l'havia capturat d'un estanc del circuit el va deixar caure quan emprenia vol cava el seu niu per tal de menjar-se'ls. En una càmera del campionat es va quedar registrat la curiosa escena en vídeo, una escena que va tenir lloc el darrer diumenge al camp de Palm Harbor, a Florida. Quan el peix va caure damunt el terra, l'heroi, entre cometes, va córrer a salvar-lo i el va tornar al seu hàbitat natural. L'home va rebre l'aplaudiment dels assistents per, diuen, una valerosa acció, d'ahí que el consideren, entre cometes, un heroi. I una d'aquestes curioses, un grup de 9 infermeres d'un hospital de Portland, Maine, als Estats Units, es van quedar en estat en només uns dies de diferència. Les treballadores, com dèiem, i infermeres en la mateixa sala de parts del centre mèdic Maine esperen l'arribada d'un nadó en els propers mesos, entre abril i juny d'aquest mateix any, segons va anunciar el centre hospitalari en una publicació en les xarxes socials. Una foto que va il·lustrar la notícia, en la que apareixen les 9 treballadores, cadascuna en la seva barrigueta i sostenint un cartell amb la data prevista per al part. Doncs quina casualitat que 9 tinguin o vagin a tenir xiquets en només 2 o 3 mesos de diferència. No sabem si es van ficar d'acord, va ser fet a posta o no, però clar, quan agafen totes la baixa ja me diràs el centre mèdic que fan. Hauran d'agafar reforços. I una d'aquestes també que dius, escolta, espera que no em passi a mi. Un jove treballador de 19 anys va confessar a les autoritats dels Estats Units que va drogar els seus companys de treball amb LSD perquè eren molt estirats i, al seu parecer, estaven massa tensos. Els fets van tenir lloc a una empresa de lloguer de cotxes, Enterprise Rent-A-Car, a Missouri, als Estats Units, quan el jove va introduir alguns tripis en les botelles d'aigua d'alguns companys. Fou la gerent de l'empresa qui va denunciar els fets quan els treballadors van començar a patir els símptomes de la droga i van experimentar tremolors i pèrdua de visió. Segons va explicar la responsable de l'empresa, va sospitar que el detès era el responsable perquè l'havia vist actuant de forma sospitosa amb les botelles d'aigua. L'arrestat va confessar que els treballadors necessitaven relaxar-se perquè tenien mala energia. Els afectats van tenir o van haver de ser traslladats a un hospital, segons va informar Fox News. A l'espera dels resultats toxicològics, el detès ha estat acomiadat del seu lloc de treball i ha estat ficat en llibertat sense càrrecs. Així que la broma l'he deixat una miqueta cara, però mira, pensava que igual estava ajudant als companys que estaven molt tensos i s'ha guanyat perdre el seu treball. Doncs fins ací aquest repàs per notícies curioses, avui una miqueta més breu, com havíem dit, perquè tenim molts convidats. Una pausa, de seguida comencem amb els primers protagonistes a la 92.2.
En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y avenida Pío 12, 44, y en Castellón, calle Morería, número 1.
No hay alegría mayor que ver.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Esportos Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Esportos. 964-033-162. Esportos Villarreal, comulgando con el deporte.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Arranca una nova edició, una nova campanya, ja van 4, del voluntariat pel valencià hacia la localitat. Una cita que, al igual que ja va passar l'any passat, l'edició anterior té un caire internacional.
Avui hi ha una cita important també en aquesta convocatòria. Per tal de repassar totes aquestes dades, tenim amb nosaltres el representant d'una de les entitats implicades en aquesta campanya que fa possible que el voluntariat torni a ser a la localitat des de l'Associació Cultural Socarrats, el seu president Fermí Font. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quarta ja edició d'una campanya, no?, que ja va tindre un primer intent, va parar, i ara sembla que sí que té una de les arrels més fortes i que la gent té interès.
Sí, sí, darrerament, en aquesta quarta edició, pues se va consolidant aquesta iniciativa i bé, sempre estem pues, al voltant d'un número que està en una trentena de parelles, la qual cosa no està malament. Hem de dir que Vila-real ha estat capdavanter en aquesta iniciativa ja fa molts anys. En aquell moment no va tindre suficient ressò, però ara... Escola Valenciana, que és qui ha promogut i el pare o mare de la idea normalització lingüística i nosaltres, Socarrats, pues, diguem, són ahí tres peus fonamentals per a consolidar aquest projecte i jo conto que aquesta edició tindrà èxit també com les passades.
Comentaves que teniu, o el programa té una mitjana d'unes 30 parelles, no sabem si dins d'aquestes n'hi han repetidors, no?, que els agrada l'experiència i dius que no continuarem, no?, aprofundint en el voluntariat.
Sí, n'hi ha parelles que repeteixen, n'hi ha voluntaris que evidentment repeteixen i aprenents que també repeteixen. Hem de comptar que són un mínim de 10 hores el que n'hi ha que fer d'exercici de conversa i això pues, dona per al que dona i molta gent pues, bueno, li servís ja per a punt d'arranc i ja s'han llançat ahí. Moltes vegades és la pròpia vergonya, el fet de que, pues, que ho diré mal i tal, però un camí se llança, s'ha llançat i ja no n'hi ha qui el pare, per dir-ho d'aquesta manera. Però n'hi ha gent que vol aprofundir, millorar i amb l'ajuda pues, d'un voluntari, pues, repetir un altre any i bé, s'estableixen unes relacions també d'amistat i excel·lents i és realment una experiència que està molt interessant. Nosaltres sempre col·laborem i participem, fem tot allò que podem de la nostra part, perquè la llengua ha de ser utilitzada socialment i d'aquesta manera se fomenta això, però a més se fomenta la relació entre les persones. Moltes vegades de cultures pues diferents, perquè venen, pues, n'hi ha qui són de l'estranger o són d'altres regions de l'estat espanyol, i relacions, i coneixement d'altres cultures, d'altres maneres de veure la vida, és molt important en aquests moments en què, malauradament, se veu en massa freqüència a l'estranger, al de fora, amb desconfiança. Allò que es diu la xenofòbia, que és la por a un poc al de fora, aquest tipus d'iniciatives és un granet d'arena en amainar o pal·liar aquest temor, aquesta reserva que a vegades n'hi ha respecte de gent d'altres cultures.
Sí que és important no només aprendre, no?, o practicar la llengua, també que el valencià siga considerada una llengua de benvinguda, sinó això, no?, trencar estereotips, trencar mites que poden haver i establir inclús relacions d'amistat.
Efectivament. En aquest sentit, veiem doncs que és un programa que té diversos components molt interessants. A més, té un component que el fet d'una persona voluntàriament dedicar 10 hores o més, en molts casos, a que altra persona deprenga el valencià, eixa part és molt valiosa i molt gratificant, perquè tot allò que se fa de manera altruista per als demés, al cap i a la fi, és una satisfacció també personal. I jo, pues, molta gent que no coneix se perd aquesta oportunitat de fer pues, accions de caràcter voluntari que li reporten aquesta satisfacció i en ocasions pues, és per un poc de vergonya o de no saber exactament, de falta de donar aquest passet que jo voldria animar a la gent que pugui estar escoltant el programa a que el facin, a que es fiquen en contacte en normalització lingüística a través del correu electrònic o simplement caminant on estan, ahir al carrer Ramon Batalla, l'antic Barranquet, entrant en internet i donar aquest pas perquè no fa falta, el voluntari no necessita un coneixement a fons de la llengua, necessita parlar-la en soltura i això és suficient. Ixa experiència la recomane de manera important perquè és molt satisfactòria i bé, l'aprenent pues, pot voler dependre valencià perquè vol integrar-se, pot voler dependre valencià també per treure's una qualificació, la junta qualificadora, per l'interès que siga, però en definitiva és ajudar algú en alguna cosa que necessita ajuda i això és molt gratificant.
I suposem, no, que si les persones que volen aprendre el valencià són justament, no, que volen un títol o que estan estudiant el valencià, que es puga eixir, no? Perquè sempre es diu, vale, jo me usé a la teoria, parle una miqueta a classe, però clar, la fluidesa que dona una conversa amb un natiu, no? O una persona que ho fa habitual el seu dia a dia, doncs és un plus molt important.
Sí, a més, la conversa pot desenvolupar-se de moltes maneres. En un cafè, visitant un museu, n'hi ha ocasions, molta gent que és de fora, pues, no sap o no ha visitat, és possible que no hagi visitat mai cap museu de la ciutat. El voluntari té l'oportunitat de dir, bueno, pues anem, avui anem a veure el museu, de la Casa Apolo, allà hi ha una exposició, comentarem el que n'hi ha. Ja un altre dia a visitar pues, el mercat, un altre dia a visitar pues, les carrers del poble i en allò que el voluntari puga explicar de l'evolució del poble, pues, sempre serà interessant, no? O sigui, que té, diguem, un ventall de possibilitats molt gran i, en definitiva, pues, molt satisfactori i bueno, pues, jo, francament, jo estany, si de voluntari, he volgut donar eixe passet perquè estic molt ocupat, però faré una reserva de temps per a la persona que siga, pues, ensenyar-li el que sé valencià i que aquesta persona se solte, ensenyar-li el que sé del poble, de la cultura, de l'art i, bueno, pues, anima la gent que doni aquest pas avant.
I no només aquesta participació física, no? Així in situ, sinó també el fet d'obrir-se, no? Ja va passar l'any passat, gràcies a les noves tecnologies ja es fa, no? Molts estudiants de llengües utilitzen plataformes com el Skype, Hangouts, i també es pot fer, no? També n'hi ha parelles, ho vau explicar en la presentació, que s'han conegut gràcies al voluntariat pel València.
Sí, fixa tu, és una altra de les possibilitats que dona, no? Un treball de voluntariat, una dedicació per a una altra persona de prendre una llengua, n'hi ha molts països on hi ha, s'estudia el valencià o el català, llengua catalana, que és el mateix, i la gent vol dependre vol vol practicar i a més, conèixer gent d'ací, del País Valencià, o de Vila-real, i bueno, pues, és molt interessant també, està vessant. No dona per prendre un cafè junts, però qui sap.
Igual sí, a través de la pantalla, no? Diu, mira, m'estic fent un cafè, no és compartint espai físic, però...
Però sempre pot ser l'inici d'una amistat i d'un viatge, un desplaçament, i entonces sí, entonces es pot conèixer la gent. Sempre és interessant, en aquests moments en què l'internet ens separa, però també ens apropa, no? I per tant, això que tant ens separa l'internet per estar cadascú en sa casa i no tindre les relacions que abans se tenien més estretes, personals, pues, d'altra banda, dona la possibilitat de conèixer-se gent de diversos països i això cal aprofitar el bo que ens dona la tecnologia.
La veritat és que sí. I també mirant, no, a part de ficar en contacte el projecte, oferís material, no, també algun llibre que enguany crec que s'ha canviat, també amb motiu del 8 de març tindrà un toc més femení el llibre que repartís.
Sí, és un llibre escrit per diverses autores de temes, pues, i bé, també este programa, diguem, té pues això, pues, a vegades és en ocasions és un llibre, un tipus de document que també servisca per a aprofundir en el coneixement del valencià. Es fa a mitjan de en l'Equador, que se diu d'aquest període, se fa una activitat també de caràcter cultural, se poden anar, pues, no, a visitar el, pues, el Trinquet, per exemple, o en un any vam visitar les muralles, i se fa un acte de tots junts, per a conèixer, pues, qualsevol cosa que se considere interessant. I normalment, pues, al final, pues, se fa una cloenda. Aquest any sembla que per qüestions d'agenda electoral, sí, la cloenda, pues, serà més complicat fer-la perquè, bueno, pues, per motius obvis. Però la resta del programa seguirà, pues, com tots els anys, i la gent rebrà igualment el seu diploma.
Encara que no hi hagi polítics en la foto, no, l'acte en els diplomes es podrà fer, i estem parlant de la cloenda, de l'acte de meitat, no, d'aquesta excursió a l'Equador, però avui es fa la presentació oficial, no? Em deixa el que està més a proper al final.
Efectivament. Efectivament, avui la presentació de les parelles lingüístiques, i bueno, pues serà un acte per a que la gent es conega, es repartís el material, material docent, material que orienta també als voluntaris, per un contingut de temes que es pot tractar, i bueno, divers material que bueno, pues ajudarà a la parella a pues aprofundir en el valencià, pues, prendre notes o en fin, tot el que esta organització com Escola Valenciana, pues, ha anat veient durant els anys que cal, diguem, anar millorant la documentació, ampliant-la per a facilitar la tasca de la parella.
Doncs sí que ja, per últim, tot i que crec que has comentat ingredients més que suficients per a que la gent puga donar el pas, ser voluntària o aprenent, ens agradaria que convidares, no?, a la gent a que, doncs, si té algun dubte, que aquesta vesprada també pugui anar, conèixer com funciona i preguntar, no?, si considera que té alguna cosa a aclarir.
Sí, per apuntar-se, pues, se pot mirar a través de la pàgina web de Normalització Lingüística, se pot anar directament, si ho vol, a Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Hi ha diverses maneres de fer-ho. I vull insistir en el fet tan important com és que el valencià siga una llengua que s'utilitza socialment, perquè, si no, no és una llengua viva, evidentment. És una llengua d'acollida, és la nostra llengua, és la llengua que convé que coneguen la gent que ve de fora, perquè és una llengua integradora, i aquest programa és, pues, un programa molt interessant perquè és gratificant per al voluntari, en la qual jo vull, pues, encoratjar a la gent que doni aquest passer davant, i és molt, molt interessant també per a l'aprenent. Dona l'oportunitat de començar a parlar en valencià i dona l'oportunitat de conèixer altres cultures, tant per a un com per a l'altre, i conèixer la cultura del nostre país. Anime a uns i a altres que donen eixe pas i que comencen a participar.
Doncs esperem que així siga, perquè el valencià continuï bategant fort. Així que, Fermí Font, és que això ho he creuat. Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres una vegada més, que siga un èxit aquesta nova convocatòria, i parlem de ben segur prompte de més iniciatives de Socarrats.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Rebem a diferents representants polítics de Compromís com a anfitrió, tot i que també tenim algun altre local. Josep Pasqual Sancho, molt bon dia.
Hola, molt, molt bon dia.
Doncs avui ha vingut perquè hi ha representació d'Europa, no?, i també la directora d'internacionalització en SAP, no?, també una miqueta del continent europeu. Així que, si li sembla, fas les presentacions.
Pues sí, avui tenim a Mari Parra, company de partit i número 2 en la llista de Compromís, internalització, lo d'ella, ens contarà una miqueta tot el que duem en marxa en aquests moments. I després tenim a la veu estrictament valenciana en Europa, Jordi Sebastià, lluitador incansable de tot el que és la producció cítrica nostra, lluitant pel llauraor, ja no sols la taronja, sinó tot el que treballem en el nostre país, València. Així el tenim, ha vingut, sabem que l'agenda la té molt plena, però sempre que li toquem així, ens té un carinyo especial, m'ho ha trobat ell també, i sempre que despengem el telèfon sempre el tenim a l'abast, vull dir, a gent que anem i donar-li primer les gràcies per haver vingut, i ell ens explicarà i la lluita que tenim més llauraors en Europa. Màrib Internacionalització, més a nivell mundial, i Jordi d'Europa. Ells mos contaran.
Sense més, el saludem primer. Màrib Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Jordi Sebastià, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs avui, tot i que la temàtica és parlar de la citricultura, no, en primer lloc, saber com està, perquè s'ha comentat, no, que el Tractat de Sud-àfrica inclús va seguir un procediment poc habitual, no, i que està això perjudicant molt el sector citrícola.
Sí, nosaltres des del primer moment ens posicionarem en contra del Tractat de Sud-àfrica. Jo vaig votar en contra en el Parlament Europeu perquè vaig advertir que tindria unes conseqüències molt negatives per a la nostra producció citrícola, no? Des d'aquest moment hem fet tota una sèrie de xerrades, de conferències amb els diferents elements del sector, explicant que no és només Sud-àfrica, tenim també la competència de les taronges que venen d'Egipte, de Marroc. No és només Sud-àfrica, és tota aquesta política de tractats comercials que està posant en marxa la Unió Europea, que la va posar en marxa ja fa uns quants anys, i que el que estableixen són unes regles del joc diferents per als productors de fora de la Unió Europea i per als productors de dins, no? A nosaltres, als productors valencians, se'ls demanen uns estàndards d'utilització de fitosanitaris, de protecció del medi ambient, de protecció del producte per al consumidor final, molt elevats, els més elevats del món, i els llauradors valencians s'han adaptat, els respecten i ho fan, i en canvi la producció que ve de fora no se li demana aquests estàndards i per tant podem produir més barat. De manera que sempre la competència purament econòmica, ells van a ser més competitius, que és una paraula terrorífica, això de competitius. Per tant, és una qüestió que venim denunciant i jo al Parlament Europeu estic movent tota la força que puc per conscienciar a la gent que o canviem aquest model de comercialització internacional en dobles sistemes de joc, o els nostres productors, que són els que mantenen l'estructura productiva del territori social en molts pobles, com per exemple en Vila-real, els nostres productors van a perdre sempre, no? I per tant el sector té un futur molt, molt negre i hem d'intentar evitar-ho a tota costa.
Quins poden ser els motius pels quals n'hi ha aquest doble raser? No sabem si n'hi ha lobbies de pressió o a què pot respondre, no, l'interès de donar més facilitats a aquests tercers països productors.
Òbviament n'hi ha lobbies de pressió. N'hi ha, per un costat, perdó, n'hi ha per un costat els importadors. Europa s'enfronta bàsicament en la qüestió de l'agricultura, i bàsicament en l'agricultura mediterrània, fruita, verdura, oli d'oliva, en els que són productors, nosaltres, i els que són importadors, que és el centre d'Europa, el nord d'Europa, que té molta més pressió com a lobby i com a capacitat econòmica i de pressió política, no? Per tant, els importadors el que volen és tindre les majors garanties de que podran importar un producte per a distribuir-lo en Europa, no? Sintetitzant molt, Europa, que no produeix fruita i verdura, vol tindre fruita i verdura barata en els mercats, i de vegades això ho fa a costa dels seus propis productors, no? Europa ens abandona. Això per un costat, i per un altre costat, en aquestes negociacions internacionals sempre n'hi ha un sector que guanya més que un altre, no? I el que estem mirant és que en tots els acords que s'han fet històricament, el sector que perd és el de la producció agrícola, és a dir, això que diuen els llauradors, que ens utilitzen com a una moneda de canvi perquè guanyen uns altres, tristament és cert, no? El que sí que m'agradaria a mi destacar és que moltes voltes senyalem que el problema està en Europa, que està en Brussel·les, quan en realitat Brussel·les no aprova res que no hagi sigut prèviament negociat amb els estats. I ahí sí que hem de ser molt durs i molt contundents. Els representants espanyols, el govern espanyol, no ha defensat els interessos dels productors valencians. Els ha abandonat. I això és una denúncia que no ens cansarem de fer.
També crida l'atenció en aquests i en altres assumptes, que així potser els partits voten una cosa, quan arriben a altres esferes voten una altra. Dius, escolta, pues, o tots a la mateixa, o això és un sense sentit.
Sí, l'únic partit que en tots els nivells, des del nivell local, l'autonòmic, el Congrés de Diputats i Diputades, el Parlament Europeu, ha votat sempre en contra, ha sigut Compromís. I ahir ens hem trobat molt a soles, no? N'hi ha hagut diputats valencians del Partit Popular, del Partit Socialista, que han votat en contra de l'acord a Brussel·les, no els seus partits, ells, a títol individual, però després l'han ratificat en el Congrés i en el Senat, no? En el Senat es quedaren pràcticament a soles denunciant esta barbaritat. Per tant, ara alguns d'aquests partits han girat la seva postura i diuen que no, que s'ha de demanar una clàusula de salvaguarda, que hem de defensar els cítrics. Nosaltres sempre diem el mateix, no? Arreglar un empastre és molt més complicat que no fer-lo. Senzillament, haguem votat en contra en l'octubre del 2016 a Brussel·les, les coses serien molt diferents del que són.
Inclús es diu, no, que enguany es venien les taronges sense preu, que dius, és que ja ni la competitivitat del preu, no? És que ni sense preu es volia el producte valencià.
Sí, n'hi ha hagut una saturació en inici de campanya i això s'ha d'explicar, no? Nosaltres diem sempre que la competitivitat, la major força del producte que ve dels tercers estats és que la seva producció és molt més barata perquè utilitzen, per exemple, productes fitosanitaris que així estan prohibits i que són més barats, perquè les condicions laborals dels seus treballadors són baixíssimes. Però en el cas de Sud-àfrica se dona un factor extra, que és el tipus de producte, no? Quan nosaltres estem comercialitzant les varietats primerenques de la taronja, que per tant són més àcides, no? Ells estan comercialitzant les últimes, que per tant són més dolces, no? I per tant el consumidor troba més atractiu i aquest sabor més elaborat de la varietat tardorenca de Sud-àfrica que les nostres que són d'inici, no? Però hi havia unes regles del xoc abans del 2016, unes regles molt clares que deia que si Sud-àfrica volia exportar, després del mes d'octubre, durant el mes d'octubre, és a dir, quan està la nostra campanya en marxa, havia de pagar una taxa. Per tant, aquesta taxa equilibrava les regles del xoc, no? El que se fa en el 2016 és llevar la taxa i, per tant, donar entrada lliure a Sud-àfrica, que és el que distorsiona inevitablement el mercat, no? Hi ha aproximadament un 10% de la producció de citrícola valenciana és d'aixes varietats que competeixen, que se solapen en el temps, no? I, per tant, ahí tenim totes les de perdre.
La línia continua sent de recolzament a aquest tractat? Va canviar la postura a Europa, no? Perquè al final també Espanya, si Europa mana una cosa, ha de seguir.
Sí, però Espanya té la capacitat de... I només Espanya, és a dir, només un govern té la capacitat de reaccionar contra això, no? En el cas de l'arròs, per exemple, s'ha produït una situació amb matisos, però que podríem comparar. El sector de l'arròs estava molt preocupat per les importacions que venien de països com Camboya i Myanmar, no? Que tenien també un tractament especial per part de la Unió Europea. Llavors, el sector li demana als governs d'Itàlia i Espanya, que són els màxims productors, que demanen la clàusula de salvaguarda, que és una clàusula que pot excloure un determinat producte d'un tractat comercial per protegir-lo temporalment, però bueno, és un inici, és una ajuda. Bueno, en aquest moviment, el govern d'Espanya no reacciona, com sol passar, però el govern d'Itàlia sí que reacciona, no? Demana l'aplicació de la clàusula i en un any s'ha aplicat. Per tant, en aquests moments hem tingut per part del govern espanyol actual, passa que com estem en una situació de preelectoral tot pot canviar, no? Un canvi apreciable d'una primera postura de dir no n'hi ha cap interferència entre la producció de Sud-àfrica, la crisi de la taronja, és culpa dels jauraors que no s'organitzen, etc. a una de dir, bueno, potser hauríem de començar a mirar, no? Jo crec que també això, les mobilitzacions de jauraors han contribuït a generar aquesta situació, aquesta, diguem-ne, actitud pública que s'ha modificat, no? Per tant, n'hi ha una certa modificació, però Europa continua dient que no veu una relació directa entre la caiguda de preus i el tractat amb Sud-àfrica. Nosaltres, per a contrarrestar això, hem encarregat un informe a un departament de la Universitat Politècnica de València que farem públic en breu. No sé si la setmana que ve o en 10 dies, però ja està pràcticament acabat, que denuncia els errors i les mentides de la Comissió Europea. Els errors, la Comissió Europea no va fer una avaluació de l'impacte que podia tindre sobre el mercat citrícola el tractat amb Sud-àfrica, per un costat, i per un altre costat és obvi que hi ha un solapament entre la seva producció i la nostra, que la Comissió Europea nega, no? Per tant, tenim una posició fèrriament defensora dels tractats de lliure comerç que està, fins i tot, manipulant les dades i la realitat del sector, no? I nosaltres ens hem d'enfrontar amb arguments, amb dades perquè tot això es modifiqui. Insistix, perquè si no, encara que el sector faci bé els deures, que els ha de fer, nosaltres no diem mai que tot el que passa, tota la culpa de la crisi és Sud-àfrica, en absolut, ni els tractats comercials en general, vull dir, perquè l'impacte de Egipte sobre la producció més tardorenca també és bestial, no? Els tractats comercials són un gran problema i, per tant, s'ha de reconvertir l'estructura i la mentalitat en la qual es fan, no? I això és el meu treball a Europa, el meu treball a Europa. El treball del sector i de les administracions així sobre el terreny és generar noves aliances entre els llauradors i els consumidors també, noves aliances de màrqueting, de mercat, de gestió de les infraestructures, perquè és obvi que el sector com està no pot continuar, té moltes febleses.
Doncs aquest és el punt de vista també europeu, però com a també responsable d'internacionalització, segurament es parla més d'altres sectors, no? Més industrials, però què es fa també des de la Generalitat per intentar també tindre aquesta postura de la citricultura valenciana, en aquest cas a Europa o al món?
Doncs sí, bueno, en primer lloc jo sí que m'agradaria continuar una miqueta amb el que estava dient Jordi, no? De que Europa diu que no, és que no s'està anant malament, no? No veiem que les dades d'exportació dels cítrics hagin caigut. Efectivament, tu agarres les dades de tota l'exportació que han tingut així al territori valencià i han crescut un 2%. Però per què? Perquè ahí estem ficant totes les dades, és a dir, els productors i els comercialitzadors. No és el mateix quan agarrem una dada de veure l'origen i la procedència, perquè no són el mateix. Pot ser la procedència siga Espanya, no? o el territori valencià, però l'origen d'aquest producte que hem exportat, d'on és? Aleshores, s'ha de tindre molta cura en el que se diu des de Madrid i el que se diu des de la Comissió Europea. Perquè nosaltres des de la Direcció General sí que vam fer l'estudi de dir, val, hem crescut, no?, un 2%, efectivament, no? Les dades d'exportació dels cítrics valencians estan anant bé, aleshores per què ens queixem? Però vam analitzar l'origen d'aquest producte cítricola que s'està exportant i vam detectar que una gran part era sud-africà i dius, aleshores està distorsionant i ser 2% que no és producte valencià el que s'està exportant. Al igual passava en les exportacions a Europa, que des d'on s'estava comprant era des d'Holanda o des d'Alemanya, dos països que no són productors. Això se te fa plantejar, bé, doncs anem a analitzar des d'on està comprant Holanda i des d'on està comprant Alemanya per a després vendre en Europa. I el principal soci comercial era Sud-àfrica, no era ni Espanya, la qual cosa, no?, pareix que sigui una locura perquè per proximitat i per soci natural de comerç haurien de ser nosaltres. Aleshores, pense que aprofite per donar-li l'enhorabona a Jordi de que s'hagi mullat per fer aquest estudi i de demostrar, a veure si d'una vegada per totes podem dir i demostrar a la Comissió Europea de que ells, ja que ells no fan els deures, doncs des d'ací s'estan fent. Per la part que ens correspon a la Generalitat, doncs en la Conselleria d'Economia Sostenible i a través de l'IBACE, com sabeu, que és on estic de directora, no ens cansem de promocionar el producte valencià al reu del món, perquè també hem de, bueno, aprofitar, ja que estan caient el consum i la venda en Europa, doncs intentar obrir també altres mercats. Ara mateix, actualment, des d'ahir, vam iniciar una missió inversa de compradors que venen des del Brasil i des d'Emirats. Els tenim durant 2 dies tancats, per alguna forma, en un hotel, fent encontres B2B amb productors valencians de cítrics i d'altres fruites. El que passa que, generalment, el 80% de les empreses que han vingut, dels productors que han vingut, o són de cítrics, de taronges, o són de caqui, vull dir, perquè al final és la força que tenim en aquest territori. I estan anant molt bé. Després, l'últim dia, els deixem lliure per a que puguin...
Deixin els que sembla esclavitud, anem a veure.
Això dic, també els deixem que vagin a veure les terres, no? Perquè el valor afegit del nostre productor és que puguin anar i que vegin d'on estan eixint aquest producte, que vegin que no només és comercialització, sinó que realment tenim un producte de qualitat. I per altra banda, anem a iniciar una campanya de potenciació de consum dels cítrics valencians en Europa, perquè vam detectar que un dels principals problemes també era que, bueno, pues, com deia Jordi, no? En els tractats de lliure comerç, al final així està tenint una gran varietat de fruita que pots consumir i dirien que fa 10 anys doncs, tenies fruita de temporada. Això què fa? Doncs que si tu vas a comprar a Lineal i tens taronges, però també tens maduix, no sé què, melos, pues, índia, pues, al final dius, tinc molta varietat i deixa de comprar el producte que s'està produint de temporada així per anar a consumir un producte que està exportat, importat, en tot el que això conlleva també, emissió de CO2, distorsió de la producció de les terres, etc. Doncs anem a reforçar una campanya de potenciació del consum en Europa, gràcies també doncs, a l'ICEX, des del Ministeri, que ens pagarem la meitat entre els dos d'aquesta campanya de promoció.
Sí que és important i suposem el fet, no? Així es parla, perquè clar, coneixes gent i dius, no? Però és que gent d'ací que té diners compra les finques a Marroc, a Egipte... Clar, si ja des d'ací els que tenen diners per a ficar-ho se'l porten fora per a fer la producció d'allí, doncs també caldria fer una reflexió interna, no? dels que tenen els diners per a fer producció, no? Perquè al final és això, no comercialitzen espanyols, però amb producte d'altres països.
Així és. vaig a fer una diferència. Vull dir, jo no estic en contra de que un valencià vagi al Marroc i compre la terra, però que aquesta terra servisca per a també desenvolupar el propi país a nivell intern, que aquest producte se quede en Marroc per a poder també alimentar a la població, perquè si no al final és molt pervers, no? Jo estic produint arrotges en Sud-àfrica, però al final les estic exportant cap a Europa, bueno, però esta gent té accés a aquestes taronges, a mi com el preu és millor en Europa, doncs els locals les dejo les migajas, no? I anem en compte. No estem dient que no, que compren i que facin el negoci, que ajuden també, se consorcien en persones locals d'allà per a poder dur endavant una empresa, però fem-nos mirar també com això al final afecta l'economia del teu país, no? I, bueno, pues, cada un té la seva responsabilitat.
Sancho? I la gent d'aquests països que tinguen els drets laborals conforme tenim a Europa. Estem parlant molt de les exportacions, conforme hem dit, que m'ho és perfecte, però ens estem deixant a vegades darrere el llaurador. El llaurador que treballa a aquests països, pues, segur que les condicions laborals que tindran no són les que tenim en Europa. Aleshores, el que hem de fer també és pelear perquè els llaurors tinguin els drets que tenim en Europa i que tinguin un jornal just i treballar. I el que diu Mari, per donar també, és curiós que tota la taronja que se'n va a Sud-àfrica no s'emporta, no s'exporta a Àfrica, se vinga a Europa. Senyal que no tenen diners per comprar les taronges, però n'hi ha que mirar a veure per què s'envia si la taronja i no se queda en Àfrica. En fi, aquesta classe cosa. I a nivell local sí que voldria dir, internacionalització i europeu, i a nivell local comentar que el dia 7 en València, la Plataforma per la Dignitat del Llavor, fem una manifestació. Esta setmana ens reunim al Consell Agrari i la setmana que ve ja comentarem perquè volem fer un autobús per anar a la manifestació, ho ha demanat el Consell Agrari, la gent, i la setmana que ve, si a cas, ja ens sentarem un ratet i us explicarem com està el tema de la manifestació que fem a València.
Us ho parlarem i sí que ja per últim, perquè és una proposta que es va llançar, crec que des de la pròpia plataforma, tot i que hi ha també punts de vista diferents respecte a com s'ha de guardar la citricultura. El fet de tenir una denominació d'origen, per exemple, de la Clemenules, això com està? Perquè n'hi ha punts de vista que defensen això, n'hi ha punts de vista que defensen més diversificar producte.
Ahora, obviamente, això és una decisió que ha de prendre el sector, però des del meu punt de vista modest, exterior, jo crec que seria una bona idea marcar aquesta defensació de qualitat. No? Hem d'aconseguir aliances amb els consumidors, hem d'aconseguir crear la imatge real que la taronja que produïm així és la millor del món perquè té els estàndards de producció més exigents i hem de valorar tota la història de creació de varietats, de treball molt intens i molt acurat que ha fet el llaurador valencià i això posar-lo en valor, que no ho hem fet. Per tant, aquest tipus d'estratègies de denominació d'orígens molt concretes i de valorització del producte són, des del meu punt de vista, són absolutament necessàries.
Per on passaria? Havia comentat, no?, també implicar al consumidor, però per on pot passar que aquesta denominació siga realment efectiva? Perquè fa molts anys que es planteja, però no ha quallat mai.
Home, evidentment, el primer és posar d'acord al sector productiu, i això és una qüestió que nosaltres també hem de llançar una crítica, no?, una crítica responsable, de dir, els productors valencians no poden anar tan desunits de cara a un mercat tan exigent i tan competitiu, no? Per tant, això és la primera qüestió. El sector s'ha de posar d'acord. Volem potenciar aquesta marca, quina és la marca i quines són les condicions per a que la gent estigui dins d'aquesta marca. Això és la primera condició. I a partir d'ahí n'hi ha tota una promoció, no?, en la qual s'ha d'exigir la col·laboració de les institucions. Mari Parres acaba de dir que n'hi ha projectes en aquesta línia i que n'hi ha treball en aquesta línia i s'ha d'anar a Europa. S'ha d'estar en Brussel·les, s'ha d'estar permanentment, s'ha de treballar amb els lobbies i s'ha d'aconseguir aquesta sinergia amb els consumidors, és a dir, que els consumidors també posen en valor de dir, escolteu, esta és la taronja millor que es produeix perquè és la més segura i és la de major qualitat, no? Per tant, queda feina per fer. Sí que és cert que el sector ha viscut uns anys daurats i que en certa mida s'ha conformat i que això, aquesta inèrcia de desactivació, no?, de l'emprenedoria valenciana es nota i això, òbviament, afecta molt. Però jo insistisc, nosaltres no volem carregar la culpa al llaurador, tot dient que s'ha d'espavilar i que ha de fer una sèrie de qüestions, sobretot d'organització, és fonamental. En aquest moment, les regles del joc que està plantejant Europa són molt perjudicials. I això és una de les nostres línies de treball i és a la que ens dedicarem allà en el Parlament Europeu.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem perquè sabem que teniu altres obligacions, així que agrair als tres que hagueu estat ací. Jordi Sebastià, moltíssimes gràcies i continuem parlant de més projectes europeus.
A vosaltres, moltíssimes gràcies per l'oportunitat de comunicar la feina que se fa al Parlament Europeu, que per desgràcia pareix que estiga molt lluny, no? Però ens afecta, com s'ha vist en la qüestió de la taronja, ens afecta molt directament, no? Jo agraeix que a la vostra ràdio que hagi donat el micro i vos anime a continuar informant de les coses que fan a Europa, perquè ja hem vist que ens toquen molt directament.
També, Mari Parra, moltíssimes gràcies i continuem parlant pronte.
Moltíssimes gràcies i ens anem veient per ací, per Vila-real.
I Sancho, la setmana que ve donem més detalls d'aquesta marxa que va a València.
Pues sí, la setmana que ve ja ens entrarem i explicarem tot el que anem a fer i esperem que la gent complisca i anem on toca.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Una i dos minuts del migdia fem repàs de l'actualitat política, provincial i local. La Guàrdia Civil ha detès a quatre persones com a suposats autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un establiment públic de Torreblanca. Els fets es van remuntar a la nit del 28 de desembre del 2017, quan els individus van entrar armats amb ganivets de grans dimensions en un establiment públic situat en el terme municipal de Torreblanca. Els autors, després d'amenaçar a les dues empleades, es van apoderar de les claus de la vivenda del propietari que es trobava en el pis superior a l'establiment i li van sustraure 7.000 euros. Al rebre l'avís, els guàrdies civils es van desplaçar al lloc dels fets, recabant els testimonis de les persones que es trobaven en el lloc i recollint les diferents mostres i proves. La Guàrdia Civil, després d'una laboriosa investigació i amb les mostres obteses, com els perfils genètics dels possibles autors, van ser remeses per al seu anàlisi al laboratori, continuant amb aquestes pistes policials i amb els resultats dels anàlisi, els agents van averiguar que foren dos homes els que van realitzar aquest delicte, a més de dues dones que foren necessàries per a cometre el robatori. Pel que els guàrdies civils van procedir a la detenció de les quatre persones d'edats compreses entre els 26 i els 44 anys. Parlem de la Diputació de Castelló, que ha convocat a través del seu centre Europe Direct Castellón el concurs Europa en Letras i Colores per a promoure el coneixement de la Unió Europea entre els xiquets castellonencs. Aquesta iniciativa, cofinançada per la Unió Europea, pretén a més impulsar la creativitat i l'expressió dels xiquets, així com la conscienciació social sobre el món que els rodeja. El vicepresident primer i diputat de Relacions Internacionals, Vicent Sales, ha explicat que la finalitat del concurs és que, a través de la seva expressió escrita o gràfica, els xiquets puguen mostrar el que significa Europa per a ells, per a les seues famílies, amics i per a la seva província. I repassem actualitat de Vila-real, també unida a la Diputació de Castelló, perquè el ple ha aprovat per unanimitat concedir a la Diputació l'autorització per al control i prevenció de plagues de mosquits en el terme municipal, concretament en zones de marjal, fluvials i rurals.
El plenari també aprovava el Pla d'Inclusió Social Municipal i l'adhesió de la ciutat a la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Per fi la Diputació ha fet el que els municipis porten anys demanant, inclús en el cas de Vila-real acudint a la justícia per a donar solució a una problemàtica que arribava a convertir-se en una qüestió de salut pública, les plagues dels mosquits. Des del Partit Popular, ahir es presentava a Adrián Casabó com el número 2 de la llista dels populars per a les municipals. El professor de secundària i llicenciat en periodisme serà el número 2 en la llista del Partit Popular de Vila-real, liderada per Héctor Folgado. Des de la formació defineixen a Casabó com una persona